Ràdio Estel. Són les 8 del matí.
Cinc anys al teu costat, 25 anys treballant perquè siguis on siguis, gaudeixis del teu espai de música i pregària. I volem seguir sent-hi, amb les mateixes ganes que el primer dia. Ajuda'ns a continuar fent-ho possible. Truca al 93 409 2770 o entra a radiocel.cat i informa't de com col·laborar-hi. Perquè al teu costat sempre som millors.
Tots els dolors de l'home són sagrats per a Déu. A l'últim número de Catalunya Cristiana subratllem la catequesi que ha dedicat el Papa al llibre dels Salms. Davant de Déu no som estranys ni xifres. Som coneguts un per un pel nostre nom, va dir el pontífex a l'Audiència General del 14 d'octubre.
Més informació al web de Catalunya Cristiana i als perfils de Facebook i Twitter.
Ràdio Estel.
Cada dissabte a les 9 del matí, Ràdio Estel presenta Veneres a peu de muralla, un programa presentat i dirigit per Pere Domènech, Gerard Moreno i Jordi Margalef, components del grup del Camp de Tarragona Habana Vieja, una producció de Ràdio Montblanc. I l'últim dissabte de cada mes, Sons de la Terra amb l'actualitat del món de la venera i les vostres peticions.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
A Ràdio Estel, el Gripau Blau. Cançons, contes i entreteniment per tota la família.
El Gripau Blau, els caps de setmana a 8:45 del matí.
Cada setmana, Ràdio Estel t'acosta a Montserrat. Viu amb nosaltres les transmissions en directe des de la seva basílica, de les laudes a 8:45 del matí i les vespres a 6:45 de la tarda. I els diumenges, la missa conventual en directe a les 11 del matí. Cada dia, la basílica de Santa Maria de Montserrat, a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Andorra 107.5.
A primera hora, a Ràdio Estel.
Doncs ja són les 8 del matí d'aquest dissabte. Molt bon dia, Catalunya, molt bon dia, Andorra. I sí, avui és cap de setmana i és per això que us oferim, durant el cap de setmana i aquesta hora, els millors moments de primera hora de tota la setmana. Doncs mireu, darrerament ens estem preguntant per qualsevol qüestió que tingui a veure amb la Covid-19, una pandèmia que ens ha tocat viure des de mitjans del 2020 i que s'espera que vagi per llarg. Ara bé, és l'únic problema al qual hem de fer front? El neguit de quedar-nos sense feina, d'haver de tancar l'empresa... A més, la Covid conviu amb altres malalties que ja existien, com ara la grip, per exemple, que ha començat la campanya de vacuna fa ben poc a casa nostra, o més greus, com les de caràcter oncològic. A tot plegat, la pobresa, la desigualtat social o l'era del canvi climàtic són problemes que s'agreugen. És tot plegat el desencadenant d'una tempesta perfecta? En parlem aquesta hora amb el sociòleg, periodista i escriptor Salvador Cardús. Molt bon dia i gràcies per ser amb nosaltres.
Molt bon dia, bon dia.
Ens fèiem primer de tot aquesta pregunta, si era tot plegat una mica l'advertiment d'una tempesta perfecta.
A veure, jo diria que no. A mi m'agrada evitar els plantejaments catastrofistes, apocalíptics. La veritat és que abans de la pandèmia aquesta, totes les dades que teníem apuntaven a una progressiva i notable millora en tots els sentits, tant en les qüestions de desigualtat. La veritat és que des de la crisi de la recessió del 2008 fins al 2013 s'anava recuperant, s'anava millorant en les taxes d'ocupació, el que eren els índexs, per exemple, el que fabrica la Fundació Foessa per Càritas, indicava uns nivells molt més alts, notablement més alts, d'integració social, del que ells en diuen d'índex d'integració. Els últims anys estava millorant moltíssim. Hi havia... Això no treu que hi seguessin havent problemes, és a dir, que no cal dir-ho, eh? Diguem, per qüestions de pobresa extrema, de criatures amb risc de pobresa, etc. Tot això hi era, però la veritat és que totes les dades anaven millorant de manera notable. També en el terreny, per exemple, del que en diem el capital social, l'associacionisme, l'increment del voluntariat, tot l'activitat cultural, tot això abans de la pandèmia estava millorant. Per tant, el que sí que és veritat és que la pandèmia de la Covid provoca una aturada de tots aquests índexs, de tots aquests processos de millora, i, naturalment, afecta especialment, una mica el que dèieu, afecta especialment els sectors, diríem, que ja estaven en una situació més debilitat, de més feblesa.
Sí, com sigui, senyor Cardús, és més difícil en sortir-nos de catàstrofes lentes que de crisis més sobtades. Per posar dos exemples, la crisi econòmica financera del 2008 va ser molt sobtada en contraposició amb una crisi sanitària com aquesta, que també dona com a resultat pèrdues econòmiques.
És molt difícil fer pronòstics, eh? Jo em sap greu perquè és més agraït mediàticament fer afirmacions contundents, però no ho sé, la resposta em sap greu que he de dir que no ho sé, perquè, per exemple, la recessió del 2008 va durar del 2008 almenys fins al 2013, van ser 5 anys, si no és que ja es preparava abans i encara hi va deixar, de fet, moltes ferides obertes, una reducció important de les classes mitjanes, una més gran precarietat laboral, etcètera. Per tant, no es pot dir que s'acabés el 2013. De fet, va deixar seqüeles importants. I això va ser una crisi que va durar 5 anys, com a mínim, amb intensitat. Després es va començar a recuperar, però encara amb problemes. La pandèmia aquesta encara no portem un any, fins que no arribem a finals de desembre, primers de gener, que és quan es va començar a detectar, tot just portem un any, veurem quines són les conseqüències, esperem que positives, de disposar de vacunes, i veurem quins són els estralls, per això ho hem de veure, quins són els estralls que haurà produït. Hi han factors, per dir-ho així, de més esperança, perquè mentre que la recessió del 2008 sí que afectava els fonaments de la mateixa economia, del mateix sistema econòmic, en aquest cas no, aquest cas ha sigut sobrevingut, i per tant podríem dir que si es recupera, si s'acaba amb el perill de contagi, res no fa pensar que en un termini relativament breu es puguin recuperar els sectors productius, es recuperi la vida al carrer amb normalitat o amb la màxima normalitat, però és clar, tot això són especulacions. Dependrà de la vacuna, de quan arribi, dependrà de la capacitat de resistir aquests mesos que encara falten fins que no es pugui recuperar una certa vida al carrer, diguem-hi, una vida i una activitat productiva generalitzada. I això veurem si després, diguem, després d'aquest any i mig, així, no de 5 anys, d'aquest any i mig de pandèmia, suposant que s'arribi a controlar, quina serà la capacitat aquesta de recuperació. Sobre el paper hauria de ser més ràpida, no hauria de ser tan lenta, sobre el paper hauria de ser més ràpida. Ara, fins i tot, molta gent espera que d'aquesta crisi es facin reformes estructurals més sostenibles, més potents, amb revaloritzant sectors productius que potser fins ara, com que ja teníem el turisme, no s'hi parava tanta atenció. Ja ho veurem. Jo, pronòstics en aquest sentit, diguem, de suposar que això és un procés molt més lent que l'anterior o que això
Home, ja ho veurem. No, em sap greu, però no em veig amb cor de fer un pronòstic clar, ni per bé ni per mal.
Normalment els ciutadans el que sí que ens oblidem quan parlem de crisi és que estem parlant també de canvis d'una societat. Una crisi ens obliga a reinventar-nos com a societat?
Sí, és clar. Una crisi, més que ens obliga, podríem dir, almenys en aquest cas, és una oportunitat per repensar algunes de les rutines en les que estàvem. Per exemple, és el cas del turisme. Tots havíem sentit tota mena de crítiques als excessos del turisme i de la dependència turística. Però, esclar, mentre arribava el turisme i mentre això era una font de riquesa i permetia anar obrint hotels i permetia estar discutint si ens calien més pistes d'aeroport, perquè això que semblava que en pocs anys quedaria col·lapsat, doncs era molt difícil aturar-ho. Diem, per molt que racionalment que els estudis diguessin que aquest no és un bon model de creixement, perquè és un model que depèn molt de, com hem vist ara, depèn del que passi a fora i depèn de si apareixen nous mercats, etc. De cop i volta, quan no hem tingut turisme, doncs no hi ha més remei que repensar a veure si és que realment cal seguir obrint pistes d'aeroport o més aviat cal pensar en si en el futur la gent ens mourem molt menys perquè tindrem alternatives, sobretot en el món del treball, no? Tindrem alternatives o tenim alternatives que ens estalvien tants vols, que permeten un tipus de pràctiques molt més sostenibles, i probablement això és també obliga, o ens permet, diguem, si és que les coses fan bé, permet reorientar aquest tipus de turisme, portar-lo cap a un turisme de més qualitat. Per tant, més que obligar, són oportunitats. Jo espero que sapiguem aprofitar aquesta desgràcia per treure'n algunes lliçons, en el terreny de l'economia, però en d'altres també, en el camp de la cultura, per exemple, en el camp, en fi, hi ha molts terrenys en els que tenim moltes coses per aprendre, i jo espero que efectivament sapiguem aprofitar aquesta oportunitat, almenys que de la desgràcia en puguem treure algun profit a mig termini.
Ja que, com saben els oients, Salvador Cardús és un dels grans sociòlegs de casa nostra i jo no hi sé trobar resposta possible, deixi'm preguntar-li per una resposta de la societat que m'inquieta o que no entenga pels iguals, perquè, malgrat les restriccions sanitàries, cada vegada més sortim al carrer, col·lapsem cada cap de setmana al Montseny, i si no és al Montseny és al Pirineu. Per què passa tot plegat? És l'esgotament d'una societat? És no entendre què està passant?
A veure, no. Jo tampoc, de vegades tampoc ho entenc. Des del punt de vista com a ciutadà, com a sociòleg, se m'acudeixen respostes. Com a ciutadà, més aviat m'indigna. I no entenc aquests comportaments, perquè no es pot dir que no hi hagi informació, perquè, de fet, els mitjans no parlen de res més o no parlem de res més tot el dia. Per tant, no serà per falta d'informació. Tampoc és veritat això que es diu, que la informació és confusa. El que és una informació canviant, perquè les condicions canvien, i ara està prohibit això i demà estarà prohibit una altra cosa. Per tant, no és tant un... O hi ha coses que deixen d'estar-ho, però no és tant un problema de confusió com un problema d'acomodació a una realitat canviant i difícil de preveure. Per tant, no s'hi valen excuses de mal pagador. La gent sabem que hem d'anar amb mascareta, que la mascareta ens ha de tapar el nas, sabem que millor no moure'ns de casa, i, home, amb les condicions que estem a la nostra societat, passar un cap de setmana a casa o sortint a passejar pel carrer tampoc sembla que sigui un martiri, diguem, tampoc sembla que sigui alguna cosa insuportable per la majoria, o que hagués de ser insuportable per la majoria de la gent. Per tant, diguem, excuses de mal pagador en corren moltes, però jo crec que hi ha segurament raons més profundes. Per exemple, el fet de no haver patit mai situacions de crisi greus com aquesta. La crisi econòmica va ser una crisi, diguem, molt més limitada des del punt de vista moral i personal i col·lectiu, limitada, diguem, de model, eh? Mm-hmm. Els estralls van ser molt grans, però per dir-ho així, no ens afectava tan directament a la vida de cada dia, a la major part de gent. Per tant, ara el que es posa de manifest és unes dificultats de respondre a una consciència col·lectiva, una responsabilitat col·lectiva. Sembla que som gent, podríem dir-ne, aviciada, per fer servir un terme clàssic, no? Un terme tradicional, una gent que ha viscut en situacions de sobreprotecció i que ara, a vegades, ho veus a la televisió, sembla que el dia després d'uns mesos, el dia que la gent pot anar a fer un cafè amb llet al bar, això sigui la seva... La solució de la seva vida, o poder sortir una nit de festa. Home, diguem, ja a mig món li agradaria plorar amb els nostres ulls, diguem. No és dona més la impressió, això, d'un tipus de cultura poc sensible als interessos col·lectius o les necessitats col·lectives, i molt abocada a comportaments individualistes, insolidaris, que fan patir, que sí que fan, haurien de fer repensar més a fons què estem fent, què no estem fent bé a l'hora d'educar-nos des d'un punt de vista col·lectiu. Això que alguns en diuen valors, però que podríem dir els estils de vida que haurien de ser més solidaris. Ens queixem molt, ens passem el dia rondinant, protestant contra el govern, però després el nostre comportament col·lectiu, la veritat és que mostra uns dèficits importants de consistència, de coherència.
Ara que em parlava d'aquestes protestes en contra del govern, deixi'm fer cap a això, perquè el director d'emergències de l'Organització Mundial de la Salut, Michael Ryan, ha tret un informe segons el qual l'avantatge que té Àsia és que els ciutadans tenen nivells molt alts de confiança en els seus governs i tendeixen a aplicar les mesures que se'ls imposen. Com influeix la confiança en les administracions de l'Estat?
És un element important. Té una doble cara. Veiem també dades, per exemple, del cas de Suècia. Suècia també és un país amb uns alts nivells de confiança, i estava llegint un informe de Economist on deia, esclar, allà la gent, diguem que és alhora paradís de la llibertat, diguem, perquè la gent no té la sensació de coacció, però és perquè precisament compleix les normes, diguem, perquè és molt responsable en relació a les normes del govern. La confiança és molt important, per això que dèiem abans, per aconseguir aquests comportaments responsables, aquestes respostes col·lectives responsables. Si un es fia del govern, diguem, o de les institucions democràtiques, és possible que els comportaments siguin més, diguem, s'ajustin més en aquestes normes. Això, deia, té aquesta doble cara, perquè alhora, per exemple, en els casos dels països de l'est, també ens mostra societats més autoritàries. Diem que aquesta confiança es fonamenta en una cultura política autoritària de subjecció i de docilitat al líder. I, per tant, no necessàriament, sempre molta més confiança té a veure amb societats més responsables, pot tenir a veure amb societats més autoritàries. A mi, si el compliment de les normes hagués de venir pel fet de viure en una societat autoritària, on els que manen molt, perquè, a més, si et saltes la norma, realment et toca el rebre, tampoc em semblaria el millor model a seguir. Preferiria un model més semblant al de Suècia, per dir-ho així, de societats profundament democràtiques, però perquè, sent democràtiques, es fien dels seus governs, em fan cas. Potser el cas de Nova Zelanda també ens podria... hauríem d'anar a veure, diguem, quins avantatges té, perquè la bona gestió que han fet de la Covid ha permès que el seu govern ara obtingués una majoria absoluta, cosa que no havia passat pràcticament mai. Per tant, diguem, això de la confiança té aquesta doble mesura. Si és resultat d'una societat autoritària, no m'interessa. Si és resultat d'una societat profundament democràtica i que per aquesta raó la gent es fia dels seus governs, llavors aquest model ja em comença a agradar més. I no és el nostre, per cert, no és el nostre cas. Nosaltres, a nivells de confiança interpersonal, no estem malament, tenim una mitjana a Catalunya una mica superior a l'europea, però des del punt de vista de la confiança en les institucions, la veritat és que anem malament.
Jo ja no sé si forma part, senyor Cardús, de l'àmbit de la sociologia o de la psicologia, però fins quin punt ens va bé com a societat repetir-nos el mantra de que tot anirà bé, de que ens en sortirem?
Mira, això, respectant-ho tot, i entenent la necessitat a vegades d'aquests mantres, però això no deixa de ser, dit en la nostra tradició cultural, més que un mantra, és una ejaculatòria, és una pregària, té a veure amb les ejaculatòries tradicionals en què es demanava a tots els sants la seva intervenció per tal de sortir-ne ben parats dels diferents malvestats. I ara fem el mateix. Quan cridem en els carrers no tenim por, és perquè en tenim. És perquè volem exorcitzar la por. I quan diem tot acabarà bé, no és perquè en tinguem cap evidència, és perquè volem que acabi bé. Estem expressant un desig o estem manifestant, diríem, que estem realment espantats per la possibilitat que tot acabi malament. Per tant, entenc, com a sociòleg puc entendre molt bé quina mena de lògica té aquestes pregàries, aquestes pregàries laiques, podríem dir aquestes ejaculatòries laiques, que segurament tenen un efecte positiu, tenen un efecte que busca precisament això que dèiem abans, aquest clima de confiança o aquest clima, de solidaritat, que l'aconsegueix a mitges, però busca això, de solidaritat amb els treballadors de la salut, de la sanitat, o amb els treballadors de l'ensenyament, amb la gent, que estan més a primera línia del combat, però naturalment de caràcter predictiu zero i d'eficàcia només en aquest pla, podríem dir, en el psicològic, no? De crear un clima de confiança, però no pas perquè resolgui res.
Sociòleg, periodista, escriptor i doctor en Ciències Econòmiques, Salvador Cardús, moltíssimes gràcies per participar avui en aquest programa a Ràdio Estel i posar-hi una mica de llum a tot plegat, que fa falta.
Molt bé, moltes gràcies. Esperem que sigui així, que haguem fet una mica de llum.
I tant. Gràcies, una abraçada.
Ara a Ràdio Estel, dir la teva serà molt més fàcil. Apunta aquest número. 663-99-30-62. 663-99-30-62. Envia'ns un àudio de WhatsApp i participa als nostres programes. Recorda, envia un àudio de WhatsApp al 663-99-30-62 i fes-te teva Ràdio Estel. Ràdio Estel, segona vegada. Mobilitzats.
Ara toca descobrir o redescobrir aquelles apps, aquelles apps pel mòbil que ens van bé a tots, sobretot a la gent gran, i ho fem amb Guillem Pallarès, creador de Gengra. Guillem, què tal? Bon dia.
Bon dia, Joan, molt bé.
Quines apps ens portes avui, va?
Avui te'n porto quatre de molt interessants.
Vinga.
Una que jo molt la feia servir com a web, però he entrat una aplicació que es diu WikiHow, WikiHow.
WikiHow, com si fos Wikipedia, diguem-ne.
Wikipedia, sí, i how, que és com en anglès. Uh-huh. T'explica com fer coses. És com una Wikipedia de tutorials, de petits tutorials, de com arreglar petites coses a la casa. És que realment l'abast que té aquesta aplicació és impressionant. O sigui, és de canviar la roda de la bici fins a fer una cadira o fer uns macarrons. És impressionant. També té alguns que són una mica per riure's, però sí. És impressionant com et pot ajudar, els vídeos, ho té tot també en passos ben pautat, és fàcil de llegir. Simplement, la interfàs que té aquesta aplicació és tu busques i et sortirà el tutorial, un més comú i altres més específics. Per exemple, canviar una roda d'una bici, sortirà un més comú d'una bici normal i de bicis de muntanya, de carretera, més especialitzat, diguéssim.
Doncs tenim aquest WikiHow que ens ensenya, com dèiem, Guillem, a fer les coses que en volem aprendre, que no sabem ben bé com fer, etcètera, etcètera. Anem a per la segona, va.
Després està PhotoScan. PhotoScan és una aplicació que t'ajuda a escanejar aquestes fotografies que no tens digitals, sobretot les antigues, que les tenia físiques, i ho fa amb alta qualitat. Ja no és una foto que tu li fas una fotografia, sinó que el mòbil s'estabilitza sol, capta els cantons de la fotografia i te l'aconsegueix guardar amb alta qualitat perquè tu puguis tenir-la i tenir-la per sempre, no simplement físicament. Sí. Això jo crec que és molt important, i més ara la gent gran que té fotos estaria molt divertit poder-les conservar per sempre.
Molts que pensen on ha quedat allò del carret. Tu les has vist, Guillem, o no, aquestes, les del carret, o ja no?
Uf, a veure si és que és de Polaroid, que sortien al moment. Aquestes sí,
però les del carret ha costat més. Anem a per la tercera app d'avui, Guillem.
Aquesta és una que es diu Tangerine. T-A-N-G-E-R-I-N-E. Tangerine. Tangerina, però en ve així en anglès.
Val.
És una aplicació molt semblant a les que hem parlat, que t'ajuden a organitzar el teu dia a dia.
Sí.
Però a part, tu el que pots anar posant cada vegada que t'aixeques és, tens una, diguéssim, una llista de coses a fer al dia, però també pots anar ficant-li i has de ficar com et sents en aquest dia, físicament, psicològicament, i al final del mes o al final d'X dies tu pots anar-ho a mirar i dius, ostres, porto uns dies més trist, porto uns dies més content, què he fet, què puc fer, i jo crec que pot ajudar a tothom, i sobretot ara un altre com en aquests 15 dies que ens hem de quedar més o menys tancats a casa, una mica més tancats, pot ajudar-nos a veure una mica com estem i com portem la nostra vida i el dia a dia i què hauríem de canviar i què no.
Doncs vinga, bona idea aquesta, ja que, com ens deia el Guillem, hem d'estar més a casa, hem de reduir la nostra mobilitat, doncs una app que ens pot ajudar per tot plegat. I la quarta del dia, quina és?
Data Transfer Tool. Aquesta és la més útil, que jo crec, però és la més difícil també de ser utilitzada així. És una mica complicada aquesta. Es diu Data Transfer, tal qual, i Tool, que és T-O-O-L. Aquesta el que et permet és tu connectes el telèfon mòbil a l'ordinador amb el cable de carregar el telèfon sense l'endoll, el pots treure per que té un USB, el carregues per l'USB a l'ordinador i et facilita poder deixar totes les dades en una carpeta. I simplement has de tenir l'aplicació en el mòbil, li dones a l'aplicació, li dones que ho estàs fent, connectes al mòbil i l'aplicació s'encarregarà de passar-ho tot fàcilment. És molt, molt útil per canviar-se de mòbil. Jo crec que és un problema que molt hem tingut quan hem de canviar de mòbil. I jo crec que podria salvar molts imprevistos que jo he tingut en el passat i se l'hagués conegut abans.
Doncs vinga, va, que ens quedem amb aquestes quatre apps per descobrir o per redescobrir la vida més fàcil tota aquesta setmana. WikiHow, PhotoScan, Tangerine, Data Transfer Tool. Amb tot plegat, gràcies, Guillem.
Res.
Per cert, Gengra, com ens hi podem posar en contacte?
Sobretot el nostre mail, gengratecnologies@gmail.com.
Doncs vinga, queda aquest mail dit. Guillem, t'esperem la propera setmana.
Gràcies,
una abraçada. I fins aquí els millors moments de tota la setmana de la primera hora d'aquest dissabte. Ens retrobem demà, diumenge, cap de setmana, per seguir recuperant millors moments de la primera hora de tota la setmana. Que passin molt bon dissabte. Adéu-siau.
Vols estar segur de no perdre mai de vista la teva emissora preferida? Doncs t'ho posem fàcil amb l'app gratuïta de Ràdio Estel per mòbils Android i iPhone. Busca-la a Google Play o a l'App Store, descarrega-te-la i ja ho tens. Ràdio Estel, quan vulguis i on vulguis.
facebook.com/radioestelbcn i twitter.com/radioestel. Connecta amb tot el que t'agrada de la teva emissora. Connecta amb les últimes notícies, amb els continguts dels programes, amb els serveis especials, amb els concursos, amb les enquestes.
Hi som per tu. Hi som perquè tu ho vols. Ràdio Estel al Facebook i al Twitter. Busca'ns i ho trobaràs tot.